Ni grans despeses. El que hem fet és dir quin valor tenim. Doncs tenim 30 anys d'arxiu històric audiovisual nosaltres, que pocs programes ho poden dir, i en aquests 30 anys han passat realment molts personatges interessants, i hem dit, home, d'ara fins a finals d'any recuperem cada setmana un personatge important, ja desaparegut, això sí, que hagi mort, que hagi vingut a Signes dels Temps, i recuperem una mica algunes de les seves converses.
I crec que comenceu? Tenir.
Aquest diumenge amb Ramon, el doctor Ramon Torrella, arcabisbe de Tarragona, que va ser president de la Conferència Episcopal Tarragonense, i de fet va ser el que va convocar el Concili Provincial Tarragonense, que una mica va ser el nostre petit Vaticà segon, no? I en aquest sentit ens semblava... De fet, ell va participar en el primer programa de l'any 1986, i per tant és simbòlic. I de fet, veient aquestes entrevistes, parla de coses que dius... Ho podria dir avui també, no? Reflexions sobre la societat, sobre la joventut, sobre el paper de l'Església a la societat, que realment la gent que ho pugui veure dirà gairebé això es podria dir avui mateix, 30 anys després.
Es recuperaran testimonis de personalitats difuntes que han passat pels Signes dels Temps, però també, lògicament, hi haurà la continuïtat habitual amb el presentador i temes d'actualitat, no?
Evidentment, això serà un espai que dedicarem, una part més petita del programa, però nosaltres mantenim el que és el format magazine, amb una entrevista central, amb petites peces, petits reportatgets, i l'entrevista central, que sí que si volem dir, és doncs, seguir una mica l'actualitat. La primera entrevista que obrim temporada és amb el bisbe de Trujillo a Hondures, que és el que tarragoní Lluís Soler fa, que sé que també heu tingut per aquests dies per aquí amb motiu d'aquesta setmana del Domum que s'ha fet a Tarragona. Doncs vam entrevistar-lo al centre tarraconense, allà al seminari de Tarragona, i vam parlar una mica de la seva trajectòria, tant personal com de treball pastoral a Hondures, en aquesta diòcesi.
Doncs que vagi molt bé aquesta represa del ritme habitual. Francesc Rosaura, director i presentador del programa Signes dels Temps de TV3, que ha tingut doncs, molts convidats al llarg d'aquests 30 anys, 3.700 concretament.
Sí, nosaltres, comptant una mitjana de dos convidats per programa, doncs potser seran una mica més, potser seran una mica menys, però 3.700 convidats, clar, estem parlant de 30 anys, i bé, jo crec que és el que deia, no? Un arxiu històric amb un gran valor, perquè bé, 30 anys són forces en el món audiovisual.
Els diumenges a les 10 del matí a TV3, Signes dels Temps, fidel a la cita amb la programació religiosa de la cadena pública. Que vagi molt bé, Francesc. Salutacions a tu i a tot l'equip del programa, els professionals també que el fan possible, i evidentment amb l'ajuda dels bisbes de Catalunya, que són una mica els qui també gestionen la realització d'aquest programa, amb el nomenament del presentador, etc.
Comptem amb la col·laboració de totes les delegacions diocesanes de mitjans i amb l'assessorament també del secretariat interdiocesà de mitjans de comunicació. Per tant, sí que hi ha aquest tornant al que dèiem, aquell pacte inicial entre Corporació Pública de Ràdio i Televisió i Episcopat, on sí que hi ha aquest suport i aquesta col·laboració amb nosaltres.
Signes dels Temps també té pàgina al Facebook, al Twitter i pàgina pròpia a la web de...
Mica en mica ens anem posant al dia també,
tant,
com tots
com nosaltres. I també compteu, lògicament, amb la fraternal col·laboració i proximitat dels mitjans de l'Església, entre ells Ràdio Estel. Gràcies, Francesc Rosaura, per haver-nos acompanyat. Molta sort a Signes dels Temps i fins una altra. Bon vespre.
Gràcies per convidar-me a aquesta casa, que també me la sento meva, i perquè tant. Durant molts anys ja vam estar. Gràcies, Ignasi.
Adéu-siau. Un minut i mig i seran 7:45.
El mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Després d'haver conversat uns minuts amb Francesc Rosaura, excompany d'aquesta casa i director i presentador del programa de TV3 Signes dels Temps, entrem en el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, avui del Ferran Capdevila a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem aquest temps en què avui parlarem de la previsió que hi ha de cara a la investidura de Mariano Rajoy, amb la incògnita de si els socialistes finalment s'abstindran o no. Efectivament, queden ja pocs dies perquè s'esgoti el termini per a la investidura d'un president del govern espanyol a partir de l'actual Congrés dels Diputats, emanat, com sabeu, de les eleccions celebrades el 26 de juny passat. Mariano Rajoy, encara president en funcions, va perdre, recordem-ho, la doble votació que es va fer en el debat d'ara fa unes setmanes, en ser insuficients els vots que sumaven els 137 parlamentaris del PP amb els 32 de Ciutadans i l'únic que té Coalició Canària. El PSOE té ara una gran responsabilitat, així ho veuen els analistes, encara que no és l'única força política, lògicament, de la qual depèn la formació del govern, però sembla que tota la responsabilitat cau sobre aquesta formació. Amb l'escenari actual, però, els socialistes no poden persistir en el vot negatiu si volen evitar la celebració d'unes terceres eleccions, tot i que, naturalment, aquest no és perfectament legítim. Després de la crisi interna del Partit Socialista viscuda ara fa uns dies, una crisi que va acabar amb la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general i la formació d'una gestora presidida per l'asturià Javier Fernández, la nova cúpula, amb la resta de dirigents i diputats, té sobre la taula la possibilitat de donar llum verda a un canvi de posició i optar per l'abstenció, que facilitaria en una segona votació la investidura de Rajoy. El proper Comitè Federal del PSOE, convocat per a la setmana vinent en principi, definirà les posicions, tot i que no serà fàcil gestionar una decisió que genera discrepàncies. Els socialistes catalans, per exemple, a les portes d'unes primàries avui i demà per elegir el seu primer secretari entre Miquel Iceta i Núria Parlon, ja han dit que guanyi qui guanyi trencaran la disciplina de vot si el PSOE opta per l'abstenció. Però passi el que passi, i tot sabent ja que hi haurà debat d'investidura a partir del dia 29 en principi, i pensi el que pensi cadascú, nosaltres podem assegurar des de la neutralitat avui que la solució de les noves eleccions seria, en qualsevol cas, molt dolenta. Sempre és millor que es formi govern i que s'afrontin algunes de les prioritats i problemes que patim els ciutadans, entre ells, com sabeu, el drama de l'atur, els problemes vinculats a l'educació, la sanitat i la cohesió social i, particularment, ho hem de dir avui també, el procés polític que viu Catalunya. Tot plegat, amb el necessari diàleg, és prou urgent perquè tots ens alegrem, tant si ens agrada com si no ens agrada qui governa, del desbloqueig en l'actual situació política a l'Estat. Obrim la nostra conversa. Tenim amb nosaltres Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió Democràtica. Senyor Picó, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Molt bé.
Bé, ja aquesta hora ja comença a ser negra nit, eh? Els dies s'escurcen.
Exacte.
Tenim amb nosaltres també Jordi López Camps, que podem dir avui va ser membre del PSC, actualment no. Ell es defineix com un jubilat jubilós, participa en diferents plataformes i fòrums de debat polític i social, també religiós, i va ser, entre altres coses, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Senyor López Camps, bona tarda.
Bona tarda.
I ben tornat després d'uns quants dies que feia que no venia.
Sí,
com va tot?
Quan venia era de dia.
Sí, és veritat, les últimes vegades era de dia, sí. I tenim una comunicació telefònica amb Enric López. Ell és membre de l'executiva nacional de les Joventuts Socialistes. Senyor Enric López, bon vespre, benvingut.
Hola, moltes gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Com està vostè i com estan els socialistes catalans i espanyols en general en aquests moments? Com definiria la situació?
Bé, doncs, com comprendrà, la situació ara mateix és una mica complicada, però jo crec que en les darreres intervencions dels companys socialistes de Catalunya la postura ha quedat bastant definida.
Hi ha, però, una mena de contradicció o discrepància, diguem, discrepància democràtica en les visions. L'actual gestora del PSOE diu que si s'aprova en el proper Comitè Federal abstenir-se en la investidura de Rajoy no s'hauria de trencar la disciplina de vot, però la cúpula del PSC ha dit que sí que la trencaria. Vostè què creu que pot passar? Sobretot si finalment s'aprova que el grup parlamentari socialista s'abstingui al Congrés.
Doncs sí, és una situació una mica delicada, diguem-ne, però és cert també que el PSC es va presentar a aquestes eleccions amb un compromís molt ferm i un compromís amb els electors, amb els ciutadans i ciutadanes, i aquest compromís era no a Rajoy, no al govern del PP, i a ser fora el PP del govern d'Espanya. I llavors per nosaltres ara és molt complicat que se'ns demani doncs, trencar aquest compromís i facilitar un govern que ha tingut, entre altres coses, una visió molt intransigent envers Catalunya i molt dolorosa.
Avui estem preguntant als oients de Ràdio Estel a través de l'enquesta a radioestel.cat, enquesta a la qual també podeu accedir per les xarxes socials Facebook i Twitter, què prioritzaríeu en un acord de govern a Espanya amb l'abstenció del PSOE? Entrant una mica en els continguts, no? Podeu respondre una reforma de la Constitució que inclogui la singularitat de Catalunya, l'aprovació dels pressupostos i canvis en la reforma laboral, o bé un pacte per una nova llei educativa més integradora. De moment hi ha força igualtat. L'opció que guanya de moment és la primera, una reforma de la Constitució que inclogui la singularitat de Catalunya, 40% dels oients que han opinat, 30% a parts iguals, les altres dues, aprovació de pressupostos i canvis en la reforma laboral o pacte per una llei educativa més integradora. Animeu-vos a participar, amics oients, també amb les vostres opinions expressades en forma de comentaris a través de radioestel.cat. Bé, i sobre el que és la situació, senyor Toni Picó i senyor Jordi López Camps, breument en una primera roda d'intervencions, com la veuen? I també tenint en compte el que ha dit Enric López del PSC.
Bueno, la veritat és que la situació és la que és, i la coneixem bé.
Hi ha un bloqueig si el PSOE no s'absté. De moment és això, no és que li vulguem carregar tota la responsabilitat, però...
Certament. I venia pensant, no, en el tema, i la veritat és que tinc la sensació de que tant a PP com al PSOE crec que no els interessaria una altra situació de terceres eleccions. Sempre he defensat que el PP unes terceres eleccions els hi podria beneficiar. Aquesta és una impressió bastant generalitzada, no? Però, en el fons, crec que no és així, no? Jo crec que el PP, en aquest sentit, el que ha d'entendre és que no pot guanyar de golejada, que necessita el PSOE, jo crec que el PSOE reconeix, doncs, que no hi cap o no ha sigut possible formar una altra alternativa i que, a més, necessita temps per recuperar-se de la situació que està visquent. No? Per tant, jo crec que és un win-to-win, un guany-guany entre uns i uns altres. I al final, doncs, de la legislatura, sigui el temps que duri la legislatura, doncs els electors valoraran, doncs, la labor d'un del govern i d'altre d'oposició i de la capacitat d'alternativa que tingui per fer aquesta alternativa, no? De totes formes, no sé si això, doncs, serà així o no serà així, però crec que totes les forces polítiques haurien de tenir en compte una cosa, que portem quasi un any sense govern i que hi ha molts temes pendents.
Senyor López Camps, per tancar aquesta roda, després tornarem a preguntar-li algunes coses a Enric López.
Sí, no... Jo discrepo una mica, és a dir, el PSOE no el van deixar fer una alternativa. La podia haver fet, els números li sortien i es podia haver assegut a seure amb els catalans, amb Esquerra i el Partit Democràtic, per intentar fer una proposta d'alternativa. Si això hagués estat així, sumaven i tenien majoria.
En Podem, també, clar.
Sí, en Podem.
PSOE, Podem, Esquerra i Partit Demòcrata Català.
I si volien sumar els bascos, tant PNB com Bildu...
Justet, però
no,
podia arribar. Sí.
Justet, no. Més, tenia més que PSOE i Ciutadans. L'única cosa
que... PP i Ciutadans, vol dir, sí.
Ai, perdona, PP i Ciutadans. L'única cosa és que no li van deixar al Pedro Sánchez fer-ho. el moment que es van olorar que això era la possible, que era que en l'escenari, en l'agenda política, apareixia aquesta possibilitat, va haver-hi la revolta, va haver-hi un petit cop d'estat en vulnerant uns acords d'un comitè federal que havien decidit una cosa. Hi ha algú que és greu, que jo penso que ho ha dit molt bé l'Enric, és a dir, hi havia un compromís electoral. Sí, els compromisos electorals en aquest país, la gent se'ls passa per l'alt del triomf amb una facilitat extraordinària. I faig la següent reflexió. Si jo no vaig votar el PSOE, però jo sóc un votant del PSOE i se'm diu en campanya electoral que el meu vot serà per treure el PP del govern i, per tant, serà no és no, i de cop i volta me n'entero que, pel que sigui, per ja buscaran la justificació, el vot del PSOE és per fer el PP en el govern, probablement jo no hauria votat el PSOE.
El que passa és que aquests escenaris, per exemple, es donen de vegades. Es va donar l'any 2010, quan va guanyar per primera vegada les eleccions Artur Mas, el PSC va acabar abstenint-se, perquè si no Artur Mas veia el mateix bloqueig que ara, exactament igual. No,
jo el que estic en contra és que això pugui ser ara o pugui ser en el passat, que en campanya electoral es diu una cosa i es demana el vot, entès el vot com un compromís quasi bé de contracte.
Ah, però no era només per fer fora Rajoy, també hi havia altres
continguts. No, hi havia altres
continguts,
coses. No? Sí, hi havia altres continguts.
Se suposa, eh?
No, i se suposa que a darrere de l'abstenció o del no-no hi ha uns altres continguts, però el que ara és més evident és això.
I que era una alternativa, sí.
I resulta que això és que ni ha entrat en la possibilitat de la discussió. Per tant, aquí hi ha un petit aixecada de camisa de l'electorat.
Senyor Enric López, vostè ho veu així? Això que diu Jordi López Camp sobre l'alternativa que no li han deixat a Pedro Sánchez, vostè creu que va ser així?
Home, desgraciadament, mira, li he de donar tota la raó. Jo crec que hem de ser realistes i no ens podem enganyar, i la gestora que ara està pilotant el PSOE és presa d'una situació que no ha vingut donada, no ha vingut de la ment de la natura, diguem-ne. És fruit de l'acció i maniobra d'una sèrie de dirigents i han passat per davant una pugna orgànica davant d'una posició política, que alguns poden entendre que és legítim. Pot ser, jo entenc que és erroni. I sincerament, la pèrdua d'aquesta oportunitat de poder fer fora el PP de les institucions públiques que ha utilitzat sistemàticament pel seu benefici privat és una pena.
El que passa és que també hi ha el resultat de les eleccions, no? que és el que és. No? Hi ha una força més votada. Ja sabem que la llei electoral espanyola no estableix com a decret que hagi de governar la llista més votada, però en principi doncs, la llista més votada se li podria deixar governar. No sabem de quina manera. I aquí al PSOE potser se li apela a la seva responsabilitat. Però, clar...
Sí, però en qualsevol cas tampoc se li ha apelat mai al Partit Popular a la seva responsabilitat.
No. I quan ells... També s'hauria d'haver fet, segur, sí.
Ah, exacte. Però en qualsevol cas, potser podríem dir que és un xoc de legitimitats, no? Perquè també és cert que en el sistema parlamentari en el qual ens trobem, qui troba més suports del Parlament, doncs és president. I hi havia la possibilitat de fer aquest govern diferent. I precisament l'experiència que comentava del Parlament de Catalunya quan es va fer l'abstenció per permetre que Artur Mas governés, és un exemple de que després els acords s'incompleixen. I Artur Mas va incomplir molts dels acords que vam decidir amb el PSC. I, per tant, amb un Partit Popular que en aquests mesos no s'ha mogut ni un centímetre, no ha fet cap proposta nova, no ha fet absolutament res per guanyar-se aquesta abstenció, doncs és bastant escandalós que s'apeli a aquesta responsabilitat d'estat del PSOE quan tenim davant un Partit Popular totalment immobilista.
Bé, en tot cas, entrant en els continguts, perquè avui preguntem als oients, suposant que hi hagués aquesta abstenció, encara que alguns diputats del PSOE o del PSC no seguissin la disciplina de vot, suposant que s'aprovés aquesta abstenció, en un hipotètic acord d'investidura per l'abstenció del PSOE, preguntem què es prioritzaria o què prioritzaríeu cadascú, amics oients, en aquest acord per al govern d'Espanya. Una reforma de la Constitució, que sembla que és una qüestió que ha de ser important els propers mesos i anys, tenint en compte que no hi ha majories absolutes, també pensant en la singularitat de Catalunya, l'aprovació dels pressupostos i canvis en la reforma laboral o un pacte per la nova llei educativa. Vostè, senyor Enric López, si li preguntéssim això, per quina opció creu? Si és que hi hagués la possibilitat que canviessin les polítiques de Rajoy?
evidentment, si el PP deixés de ser el PP, seria tot un èxit. Jo crec que les tres que has mencionat són capdals, són necessàries per la reforma de tot l'estat espanyol. Ara bé, també torno, l'experiència del Parlament de Catalunya, quantes vegades s'aproven coses al Parlament de Catalunya que després el govern no compleix. Per tant, estem donant un pes massa gran al poder legislatiu quan després, de fet, veiem que el poder executiu és qui té la potestat per fer els canvis realitat, no? Doncs hem de tenir present que per molts acords, per moltes sessions, per moltes condicions que es puguin posar aquest pacte després amb el PP, amb un PP que no s'ha mogut ni un sentiment en 3 mesos, el més probable és que ho acabin incomplint. Per tant, jo crec que el més adient hagués estat trobar la fórmula per un govern de canvi i poder fer aquests 3 canvis que presentava, no?
Mm-hmm. Bé, senyor Pico, senyor López Camps, vostès què farien? Suposant que estiguessin en l'equip negociador o com a ciutadans, simplement, què creuen que és més important que pactin un possible govern espanyol que podria tenir una part positiva? Potser en això el senyor Enric López estaria d'acord, que es desencalli la situació pot tenir alguna dimensió positiva, encara que molts no estiguin d'acord.
Una situació positiva seria tenir un govern que fes les coses, no? I, a més, jo discrepo en aquest sentit de l'Enric López d'un congrés, d'un parlament, un poder legislatiu que controlés l'acció del govern.
Clar, vull dir que això passaria, si hi ha un govern en minoria de Rajoy.
Exacte.
Passaria,
no? Vull
dir, cosa que vostè no va viure en l'anterior legislatura.
Jo no vaig viure i ho vaig patir, no? Però en aquest sentit jo crec que el paper en aquest sentit i en aquesta legislatura, si és aquesta la que s'arriba a tenir un govern o en possibles que n'hi hagin, doncs efectivament que hi hagi un Parlament que controli l'acció del govern i que dirigeixi també l'acció del govern en la mesura que té, no? La veritat és que un possible acord entre el PP i el PSOE en aquest sentit és un bon exercici, no? Uh-huh. Home, si veiem democràcies europees que ens rodegen, doncs aquests exercicis estan bastant acostumats.
Alemanya, per exemple.
Per exemple. Uh-huh. És aquí que no estem acostumats. I molt darrerament, en els darrers anys, no? En el qual el PP i el PSOE, des de l'època Zapatero fins a l'època Rajoy, doncs els acords als quals han arribat han sigut molt pocs. Jo posaré l'exemple del pacte PP-PSOE, que va ser la modificació de l'article 135 de la Constitució.
El famós del sostre de despesa, sí.
Exacte, no? Vull dir que això es va fer en un dia.
L'any 2011 i poc abans de les eleccions.
Exacte, sí. No? Per tant, vull pensar que si finalment passés que el PP i el PSOE haguessin de posar-se d'acord per una governabilitat...
Que seria un acord menor per l'abstenció, no és un acord de legislatura. Ni...
No, jo crec, i abans ho deia, dic que el PP hauria de ser generós, i amb això l'Enric López té tota la raó, demanant responsabilitat també al PP. No?
Sí, perquè té tot el dret de criticar, evidentment, les polítiques d'aquests 4 anys.
Absolutament, sí. Però, evidentment, si finalment es donés aquesta abstenció per part del PSOE, si finalment es donés, hauria de ser a canvi d'alguna cosa, i aquí sí que apel·lo a la responsabilitat del PP. No?
Però vaja, no es mulla si seria més important potser l'educació o què
no,
podria
no,
acceptar
home, a veure,
el PP?
Des de la perspectiva de Catalunya, jo penso que...
La primera
és evident, no? Vull dir,
reforma i singularitat.
Exacte,
de Catalunya.
Exacte, no? Vull dir, algú se'ns ha d'oferir a Catalunya en aquest sentit. Jo crec que això és important, però com també és molt important, per exemple, i una cosa que jo crec em fa patir força, doncs és, escolta'm, la situació econòmica que estem visquent no és la millor, i la situació social continua sent desastrosa. Uh-huh. Per tant, doncs, mesures per prendre'n i mesures per arribar a acords entre el PP i el PSOE, jo penso que n'en tenen moltes.
Per cert, avui és notícia que el govern espanyol prorroga els pressupostos perquè no ha donat temps a fer-ne els nous, continua en funcions, i hi ha possibles retallades a la vista, que això també és un tema
preocupant. O retallades pendents. Per Brussel·les, no?
Senyor López Camps, breument, com ho veu vostè? O per quin... També s'inclinaria pel tema de la reforma de la Constitució i Catalunya?
Primer de tot, que la discussió aquesta és com una mena de sarcasme, perquè s'està discutint l'abstenció o el no en el PP els mateixos dies que per televisió cada dia ens estan entretenint amb el judici del Gürtel. Vaja, uh-huh. És algo perfectament... Doncs...
És la realitat que mana, sí, sí.
I llavors, en aquesta realitat, a mi em costa, i torno a insistir en la mateixa idea, de que es pugui fer donar uns vots per fer, o no donar vots, o abstenir-se per fer que el Partit Popular governi. i que, com abans ha dit, em sembla, el Toni o l'Enric, que bueno, en aquest país governa el que té capacitat de fer govern. A les Corts, als parlaments autonòmics, als ajuntaments. Sí, sí. I si no els hi agradava en el Partit Popular, van tenir majoria absoluta durant uns quants anys i podien haver canviat la llei electoral, tot i que en aquest cas requeria una majoria reforçada, sí. Però fàcilment la gent s'hauria posat d'acord. Ara bé, davant de la tríada que ens proposes, home, jo posaria un quart, que és el que a mi m'agradaria, que és que deixéssim fer un referèndum aquí a Catalunya. Uh-huh. Qui diu un referèndum, hi ha moltes maneres de plantejar aquest tema. En qualsevol cas, jo no aniria a dir quin m'agrada més o quin m'agrada menys. Quan se fa una negociació, es col·loquen tots els temes, són tots prou importants, tots estan prou interrelacionats per entrar a la negociació.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Toni Picó, advocat i exdiputat d'Unió, Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, i també Enric López, membre de l'executiva de les Joventuts Socialistes. Bé, vostè, senyor Enric López, perdoni que l'hem tingut callat uns minuts, quin d'aquests punts estaria disposat a acceptar, suposant que hi hagués... Perquè, clar, les abstencions... Tampoc són a canvi de res, en principi, no? S'ha de fer un pacte.
Sí, bé, les abstencions no són a canvi de res, i que és cert que una abstenció pot condicionar l'acció del govern, però insisteixo, davant del debat de la responsabilitat, és cert que sempre és millor que es formi un govern. És bo tenir un govern, però és que el que és bo és tenir un bon govern. I, per tant, la responsabilitat és no portar al govern aquells que tenen casos de corrupció cada setmana a la televisió, aquells que han sigut insensibles amb la gent durant els últims 5 anys, aquells que són profundament antidemocràtics amb lleis com la llei Mordassa o la reforma laboral, i aquells que tenen una visió molt tancada del que és Espanya, que no entenen que és un conjunt de realitats diferents. Per tant...
Vostè potser posaria... Sí, digui, perdoni.
El que nosaltres ens plantegen ara mateix no és cap d'aquestes condicions amb una abstenció. És una abstenció gratuïta, aprofitant-se d'una situació molt delicada en la qual està el Partit Socialista i molt dolorosa per molts de nosaltres. Però, davant d'això, nosaltres som partidaris de que si s'ha de canviar la postura, si ho ha de ser el conjunt de la militància socialista, hi ha d'haver un debat i una reflexió per posar postures en comú i posar quines han de ser aquestes possibles condicions. Jo personalment penso que el no a Rajoy ha de prevaldre, perquè és el no a un model de política, el no a un model d'estat que no acompanya el segle XXI, realment.
En qualsevol cas, si hi hagués eleccions, dintre del legítim no que podria fer finalment el PSOE amb el PSC que està pressionant en aquest sentit, de mantenir el no, si anem a eleccions, no sembla que aquestes noves eleccions pintin gens bé pels socialistes, també s'ha de dir això. Bé, són hipòtesis.
És una realitat, però sempre és millor que aquestes decisions les prenguin els ciutadans que no un conjunt d'elits polítiques, i per tant, si els ciutadans dins la nostra coherència política de dir no a Rajoy ens col·loquen en una situació pitjor, doncs tindran la raó ells, però no haurem estat incoherents amb ells. Jo crec que això, avui dia, en les maneres que estem intentant que s'entengui la seva política, jo crec que això és prioritari. D'acord amb els ciutadans, són prioritaris, i la responsabilitat s'ha de tenir els representants.
Perdoni, senyor Enric López, hem perdut una miqueta de qualitat en aquests últims segons en el so que ens arriba amb la seva veu. No sé si es pot reubicar una mica. Disculpi, perquè el rellotge mana i també sabem que no li volem robar massa temps. És important el que passa en el PSC avui i demà, amb aquestes primàries on s'elegirà un primer secretari des de la militància socialista catalana, Miquel Iceta o Núria Parlon. Com ho veu vostè? No li demanaré... Pot dir qui prefereix, si vol, però suposo que no sabrà què passarà.
No, evidentment, és un procés que ara mateix està molt 50-50, no? Jo el primer que vull destacar és que el PSC és un partit que escull els seus líders en primària i que celebrem aquests processos democràtics i participatius per donar veu a tots i totes els militants de la nostra organització. Jo crec que tenim a dos grans candidats, dos dels talents més bons que tenim al partit, i han decidit embarcar-se en aquesta aventura, i evidentment crec que tothom sap que tant d'un com l'altre compten amb l'altre en el futur. Per tant, jo estic satisfet, jo tinc la meva posició personal i jo ja he decidit el meu vot fa temps, però bueno, veurem què passa demà.
Ho vol dir per qui ha decidit el vot? Cap problema, si no, eh?
No, jo votaré a la companya Núria Parlon. Jo crec que és el moment de tenir, primer de tot, un lideratge femení al PSC, i crec que representa una manera de fer política d'acord al que la gent ens està demanant. I, per tant, li donaré suport, tot i que tinc un gran apreci també pel company Miquel Iceta. Això és el gran d'aquestes primàries, que gent que ens tenim molt d'apreci, podem debatre els nostres projectes polítics. En aquest sentit, jo faig suport a la companya Núria.
Com sempre, en sentit neutre, que vagi bé tot, molta sort, i que el PSC pugui seguir fent política, evidentment, si ho volen els ciutadans, sempre que tingui el suport dels ciutadans, però vaja, des de la seva condició de partit necessari per a l'escenari polític català i espanyol. Gràcies, senyor Enric López, moltes per haver-nos gràcies. Acompanyat aquests minuts en el Mirador de l'Actualitat a Ràdio Estel. Salutacions i que vagi bé aquestes primàries.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, amb Jordi López Camps i amb Toni Picó ens queden pocs minuts, però no sé si podem establir, centrant-nos novament en el tema de la previsible investidura, vostès què creuen que passarà? Creuen que finalment hi haurà aquesta abstenció una mica forçada, una mica agafada amb pinces o desafiant la cohesió interna del PSOE? Que això també és un tema que caldrà analitzar quan passi.
Jo el que voldria afegir és que suposo que amb aquesta negociació hi ha una agenda pública i una agenda oculta. A mi el que m'agradaria saber és...
Què es parla,
què
no?
Què es parla realment, què hi ha amagat. Hi ha moltes coses que estan compromeses entre PP i PSOE que poden entrar en aquesta agenda oculta i que, bueno, que seria bo que tard o d'hora això es conegués. Què passarà? A veure, jo no m'espantaria unes terceres eleccions. Jo penso que, bueno, escolta, el país ja, al moment que prorroga els pressupostos, ja està prou empantanat i segueix funcionant, encara que el govern estigui en funcions. Ara, jo crec que no arribarem a unes terceres eleccions, perquè encara que el PSOE, amb una mena de, no sé, de cosa estranya, decidís no abstenir-se, hi haurà gent del PSOE que faran unes abstencions tècniques i...
Em sembla que calen 17 diputats que s'abstinguin, més o menys,
sí,
una cosa
no sé,
així, en una segona votació.
Però tal com està en aquests moments el PSOE, jo penso que està clar que cantarà l'abstenció. És a dir, no... Pensar una cosa contrària, no hauríem muntat aquest sideral per no res, haurien fet molt de soroll.
El que està clar és que hi ha hagut moltes veus, després del que va passar el 26 de juny a les eleccions, moltes veus dins els socialistes des del principi que érem defensores, doncs, de facilitar, no?, aquest govern de Rajoy. És a dir, que aquestes veus s'havien manifestat ja,
sí,
prèviament.
Però...
Després hi ha, doncs, la cúpula de Pedro Sánchez que deia que no. No, però... també legítimament,
però hi havia un acord d'un comitè federal que havien decidit votar que no. O sigui,
sí.
A veure, els partits van com van, i sí. Els espais de discussió i de debat s'aproven unes coses, i si no t'agrada, doncs t'aguantes, i si surt el que tu vols, doncs mires estat de sort.
Senyor Picó.
Tot sembla indicar, no?, tot sembla indicar que hi haurà aquesta abstenció, com tu deies, tècnica, no? Però, bueno, de la mateixa forma que tampoc, doncs, ningú podia preveure que hi hauria, o que passés en el PSOE el que va passar. Eh? Vull dir, en aquest sentit, ens queden, doncs, això, 2-3 setmanes per acabar de veure-ho, no? El que tinc la impressió és que en el PSOE ho tinc molt clar, en el PP no tant, i crec que també ho hauré de tenir en compte, és que no estem parlant d'una decisió sobre qui ha de governar o qui no ha de governar, o si hem d'anar a terceres eleccions, no? Sinó que és una decisió que crec que tindrà conseqüències en el temps, eh? I no només, doncs, hem de decidir si ha de ser un govern del PP o no ha de ser un govern del PP. I això, doncs, vulguis o no, doncs, reclama reflexions per part de tothom.
Pocs segons.
Pocs segons,
no
sí.
Sé si en la negociació de l'extensió pot haver-hi el nom del qui ha de ser president de govern.
Bé, també pot ser, sí, és clar. Ho deixem aquí en qualsevol cas. Gràcies, Jordi López Camps i Toni Picó. Fins una propera ocasió. Bona nit i bon cap de setmana. Fins una
igualment,
altra.
Gràcies,
bona
igualment.
Nit.
Bé, arribem al final. Recordem que a l'enquesta on us preguntàvem què prioritzaríeu ha guanyat la primera opció, una reforma de la Constitució que inclogui la singularitat de Catalunya, que prioritzaríeu en una abstenció del PSOE. 45% aquesta opció. La segona i la tercera, aprovació de pressupostos i un pacte per a una nova llei educativa, un 27% cadascuna d'aquestes opcions. Gràcies per la vostra participació. I ara us anunciem la pregunta per a dilluns, la pregunta del dia per a dilluns. Parlarem de l'alimentació i de l'erradicació de la pobresa. Diumenge és el Dia Mundial de l'Alimentació i dilluns el de l'erradicació de la pobresa. Tens previst participar en el gran recapte d'aliments o en alguna propera acció de lluita contra la pobresa? Podeu dir sí en el gran recapte, no per la meva situació o altres coses, o sí en campanyes de Càritas o altres entitats. Aquesta pregunta ja la trobareu des d'ara a radioestel.cat. Tens previst participar en el gran recapte d'aliments o en alguna propera acció contra la pobresa? Animeu-vos a participar. I arribem a les 8, moment de recuperar l'actualitat del dia.